Notícies Vespre. Karen Madrid.
Un dels projectes amb més anades i vingudes del mandat ja té calendari suposadament definitiu. Les obres del Portal Sud haurien de començar el primer trimestre del 2023. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell, Marta Farrés ha fet l'anunci aquest migdia durant la tradicional trobada amb la premsa per Nadal.
L'última empresa ha entrat ja als avals i, per tant, si no hi ha res, i ho dic molt amb cometes, perquè esperem que això arribi a bon port, quan entren els avals és una bona senyal, començarien les obres el primer trimestre de l'any.
Farrés també ha fet balanç del mandat, 4 anys en què s'han invertit 105 milions d'euros en 300 actuacions arreu de la ciutat.
La investigació de les malalties minoritàries prospera a l'Institut de Recerca i Innovació del Taulí, malgrat que hi ha una falta de recursos econòmics i de personal.
Des de l'I3PT admeten que el finançament arriba a molt menys projectes de patologies rares que les més conegudes, com el càncer o l'Alzheimer. Malgrat tot, hi ha diversos estudis relacionats amb la discapacitat intel·lectual de base genètica, la diabetis infantojuvenil i els trastorns en la pubertat.
I en esports, el director general del Sabadell, Bruno Batlle, reconeix la feina de Gabri Garcia, però lamenta que els mals resultats han fet imprescindible la rescisió del seu contracte.
De moment es desconeix qui serà el nou tècnic del club arlequinat. De fet, Batlle preveu que no serà imminent perquè cal fer tot un procés.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem problemes a l'AP7, al seu pas per Barberà, on hi ha 4 quilòmetres de retencions en sentit sud. Ja a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i la Meridiana també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, un grau més que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la situació meteorològica pel que resta d'aquesta jornada de dimarts vindrà marcada per l'acostament d'un sistema frontal força dèbil que, malgrat això, doncs afavorirà a partir d'aquest vespre, nit i matinada algunes febles precipitacions cap a les comarques de l'oest del territori. No descartem que arribin a d'altres punts del país, però serà de manera encara més feble i dispersa. Tot plegat, estem parlant de màxim 2, 3, 4 litres a tot estirar. De cara a la jornada de demà i també la de dijous, el que esperem és domini de l'ambient assolellat, el pas de bandes de núvols alts i mitjans més espessos, més nombrosos cap a punts del Pirineu i, sobretot, bancs de boira i estrats baixos a punts de la depressió central que localment, sobretot al nord d'aquest sector, poden persistir gran part del dia i, per tant, l'ambient serà fred en aquests sectors, en contrast amb l'ambient molt suau de la resta del país. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les obres del Portal Sud començaran abans que acabi el mandat. L'alcaldessa Marta Farrés ha fet balanç dels seus 4 anys al capdavant de l'Ajuntament de Sabadell i ha anunciat que la remodelació de l'entrada sud de la ciutat arrencarà el primer trimestre del 2023.
Aquesta ha estat una de les novetats anunciada per l'alcaldessa. Tot semblava indicar que l'adjudicació quedaria deserta després que diverses empreses renunciessin a fer les obres. Però finalment una de les que es va presentar al concurs ha acceptat tirar endavant el projecte a principis de 2023. Marta Farrés.
És una obra que sabeu que eren 18 mesos i, per tant, sembla ser, i ho dic amb totes les cometes, perquè en aquest ajuntament sempre, com a tots els ajuntaments, amb això de les obres en aquests moments, amb els preus de les matèries primes, de la inflació, doncs, evidentment, és un problema gestionar obres. Però, si tot va bé, salvarem Portal Sud. I, per tant, doncs, podem començar Portal Sud en aquesta legislatura.
D'aquesta manera, l'únic projecte que s'haurà de tornar a començar de nou són els Jardins del Sud, que no hi ha cap empresa disposada a fer-los. Repassant altres carpetes obertes, Farrés també ha parlat del desenllaç de la caserna, que considera que ja no és una infraestructura prioritària per la ciutat.
Jo crec que en aquests moments tenim prou necessitats a la ciutat per mantenir el patrimoni que tenim. Jo crec que es tracta, quan parlem de patrimoni, no només de dir compro per comprar, sinó compro, com financio la rehabilitació i per fer-hi què. Si no es dona tot aquest relat, deixeu-m'ho dir, al final acabem sumant patrimoni que se'ns va deteriorant i que no té cap ús per la ciutat, no?
Abans d'entrar en detall amb aquests projectes, Ferrés ha resumit el seu mandat amb dues xifres, 105 milions d'euros en inversions i 300 actuacions arreu de la ciutat. Assegura que ha estat un mandat complicat per la pandèmia del coronavirus, però que Morell i Junts per Sabadell han aconseguit donar estabilitat i tranquil·litat. A més, assegura que la ciutat ha guanyat en capitalitat i que ha aconseguit incidir en qüestions de país, com amb un enfortiment dels mecanismes per combatre les ocupacions conflictives o amb la pressió per construir la Ronda Nord, una infraestructura que espera arribar a acordar amb el conseller de Territori, Juli Fernández.
Què ens diuen des de la Generalitat? Ens diuen: nosaltres de la connexió amb Terrassa no en volem sentir parlar. Però bueno, de Ronda Nord potser en podem parlar, del tram castellà. Bueno, doncs parlem d'això.
Ferrés ha destacat les inversions aconseguides per l'Hospital de Sabadell, la Residència del Sud, les millores de l'espai públic en equipaments esportius i educatius, els camins escolars, la compra d'autobusos sostenibles, la construcció d'habitatge social, les noves càmeres de seguretat, les transformacions de l'entorn de la Gran Via o la plantació de prop de 3.000 arbres aquest mandat.
I encara en l'àmbit urbanístic, l'última Junta de Govern local ha adjudicat les obres per millorar l'accessibilitat de Can Rull. Els treballs suposaran una inversió de 242.000 euros distribuïda en dos lots.
El primer lot de més de 104.000 euros servirà per instal·lar rampes per connectar els dos nivells de la plaça Ròmul. El segon, valorat en 137.000 euros, servirà per enllaçar els carrers Becker i Plauta. El portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés, assegura que és un pas més en un projecte més ampli.
Ja fa un temps que estem fent una sèrie d'actuacions al districte Quart, i en concret als barris de Cifuentes i de Can Rull, per millorar-ne l'accessibilitat. I en concret, doncs, són actuacions per millorar les escales i instal·lar les rampes per eliminar barreres arquitectòniques i incloure en alguns casos zones enjardinades.
Un cop en marxa les actuacions de Can Rull, només quedarà pendent un altre projecte de millora d'accessibilitat, en aquest cas a Cifuentes, on es preveu la millora de les escales i la instal·lació de rampes a dos recorreguts que enllacen espais situats a diferents nivells. Tot plegat en l'àmbit entre el carrer Beethoven i la carretera de Terrassa, i en el situat entre la carretera i el carrer Palestina. El projecte, que també inclou noves zones enjardinades, ja té les obres adjudicades per un pressupost de prop de 224.000 euros.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
El tercer trimestre del 2022 va suposar la pèrdua de fins a 1.330 llocs de treball en les empreses sabadellenques. Per sectors, el de serveis és el que es va veure més afectat, amb més de 1.000 treballadors menys respecte al trimestre anterior. En canvi, la construcció és una ajuda on aquesta pujada de l'atur es va notar menys.
Si comparem les dades amb les de fa un any, s'hi han generat 459 llocs de treball nous, també 500 al comerç. Josep Milà, secretari tècnic del Consell Intersectorial d'Empresaris, el CIESC, confia que el quart trimestre sigui de recuperació.
Esperem recuperar una mica els llocs, que no seguim amb aquest degoteig negatiu, i que l'any que ve també, el primer i el segon trimestre de l'any vinent, doncs també es vagi recuperant una mica aquesta evolució positiva de la que veníem durant l'any passat.
Milà afirma que tot plegat depèn molt de com es desenvolupin les diferents crisis globals que el planeta pateix ara mateix.
Esperem que la situació internacional es torni a tranquil·litzar, torni a generar confiança, els conflictes bèl·lics i els problemes logístics, de primeres matèries, d'augment de preus, d'inflació, tot això suavitzi, redueixi els seus impactes negatius, i això és la millor manera per tornar a generar aquesta confiança i aquesta recuperació de llocs de treball.
Al conjunt del Vallès Occidental, el tercer trimestre s'han guanyat més de 1.600 llocs nous de feina, mentre que en comparació amb fa un any se n'han generat més de 12.000.
El Gremi de Fabricants veu necessari augmentar el salari mínim interprofessionals, com un comitè d'experts ha recomanat al govern espanyol. La idea és que passi dels 1.000 euros a una forquilla d'entre 1.046 i 1.082. El president de la patronal sabadellenca, Esteve Jané, ha recordat al Cafè de la Ràdio que les empreses també pateixen la inflació, però que els treballadors han de cobrar més.
El posicionament és bo, tot i que és una dificultat, doncs, afegida, però que s'ha de gestionar i que, per tant, se li ha de donar solució, però des de la perspectiva de poder-ho tirar endavant.
Ja n'he aprofitat per recordar que el sector tèxtil ja paga per sobre del salari mínim. El Consell d'Administració de l'ATM, l'Autoritat del Transport Metropolità, aprova la congelació de les tarifes del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona el 2023. Així ho ha anunciat la regidora d'Ecologia i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz.
En aquest Consell d'Administració el que hem fet és aprovar aquesta congelació, ja fermament, el 2023 no hi haurà increment dels preus del transport públic, i no només no hi haurà increment dels preus del transport públic, sinó que ja hem avançat que seguirem posant l'aportació que fèiem les administracions per garantir aquesta bonificació que vam iniciar el 2022.
Aquesta mesura s'ha pres per tercer any consecutiu.
L'entitat donarà així continuïtat al descompte del 20% de la T usual i la T jove, a l'espera de la decisió del govern espanyol de si manté la bonificació del 30% addicional, que fa que els usuaris puguin adquirir ara aquests títols a meitat de preu. Si l'Estat confirma la seva part, les tarifes actuals es prorrogaran tot l'any 2023. A més, l'àrea metropolitana de Barcelona mantindrà la rebaixa del preu de la targeta rosa destinada als jubilats.
Ara cal saber també què passa amb l'abonament gratuït de Rodalies.
La prolongació de la gratuïtat d'aquest títol queda pendent de l'aprovació oficial de les seves condicions d'ús pel 2023 per part de l'Administració de l'Estat i de la seva publicació per part de l'ATM.
La inflació repercutirà en el sector turístic durant el 2023. Malgrat la moderació dels preus dels últims mesos, des de Sabadell Viatgera estan convençuts que la situació no es normalitzarà l'any que ve. Per aquesta raó, els responsables de l'associació auguren que els vols i els allotjaments seran més cars respecte d'aquest 2022. Ho ha apuntat en una entrevista al matí el president de Sabadell Viatgera, Carles Carrión.
Serà un any també potser difícil amb el tema de tarifes, perquè estem veient que tot va en augment, que les companyies aèries estan pujant els preus, que els hotels també estan pujant les seves tarifes, però un cop més, com sempre, les agències de Sabadell Viatgera es preparen perquè això passi o impacti el mínim possible als sabadellencs i a la gent de la comarca.
I la manera de fer-ho, ha dit Carrión, és avançar la compra dels paquets turístics per tal d'adquirir-los a un preu més competitiu.
I d'aquesta forma no repercutir aquest ascens dels preus en el cost final del viatge pels clients que, segons apunten des de Sabadell Viatgera, continuen tenint moltes ganes de viatjar, malgrat el context actual. La tresorera de l'associació, Eva Vicent, afirma que amb tota seguretat el 2022 ha estat l'any de la recuperació del sector després de la pandèmia.
Han sigut dos anys molt durs, però afortunadament és veritat que el sector sembla ser que comença a remuntar. La gent té moltes ganes de viatjar, moltes ganes de conèixer món. Tenim molt món per descobrir i hem tingut moltíssima feina a les agències, sobretot les agències de Sabadell Viatgera. Hem estat tots a tope de feina i molt contents donant servei als sabadellencs i sabadellenques.
Vicent ha reivindicat el paper de les agències de viatge durant aquests dos anys d'incertesa, perquè assegura s'han consolidat com a actors indispensables pel sector, sobretot a l'hora d'assessorar els viatgers.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Els casos d'infeccions de transmissió sexual diagnosticats a la CIR de Sabadell han anat a l'alça aquest any. Això suposa una accentuació de la tendència registrada el 2021 en la línia que es dona al conjunt de Catalunya. La clamídia, la gonorrea i la sífilis són les infeccions més detectades a la ciutat.
Des de la CIR, però, consideren que el nombre d'afectats podria ser molt més elevat, ja que en 7 de cada 10 casos són malalties asimptomàtiques. La llevadora Zahara Reyes alerta del risc que suposa no diagnosticar aquestes patologies, en declaracions del Cafè de la Ràdio.
A la llarga, en les dones, per exemple, no infectades, de la clamídia, per exemple, de 7 dones, que dèiem que no tindrien símptomes, vale? A la llarga poden tenir conseqüències greus, com és una malaltia inflamatòria en la pelvis, com és un embaràs ectòpic o com és una infertilitat. Vale? Llavors, el tractament és que és fàcil, és senzill, és econòmic.
Reyes insisteix que les infeccions de transmissió sexual es podrien evitar amb la utilització de mètodes barrera, fins i tot en relacions estables i exclusives.
Encara en salut, la investigació de les malalties minoritàries requereix més recursos, tant econòmics com de personal. Així ho ha expressat al programa Al Matí la coordinadora de l'àrea de malalties minoritàries de l'Institut de Recerca i Innovació del Taulí, Raquel Corripio.
És veritat que en proporció calen molt més recursos per investigar minoritàries que no per una malaltia molt prevalent que és més fàcil tenir pacients disponibles, no?, per poder participar, i és més fàcil obtenir fons perquè ja la gent està més conscienciada quan es parla de càncer o d'Alzheimer o de malaltia cardiovascular que quan es parla de minoritària, però jo crec que això ha anat canviant.
En aquest sentit, insisteix en la necessitat de canviar de sistema perquè els nous professionals sanitaris puguin dedicar-se a la investigació.
Està molt bé que els sèniors doncs, hem fet el que hem pogut, sí. Ho hem fet més artesanalment, quan les coses no estaven tan ben organitzades, però jo crec que ara amb un institut darrere, amb les normes del joc clar, jo crec que el repte està en poder reconèixer que es necessita tenir un temps de dedicació a la investigació perquè els números surtin.
Ara mateix, malgrat la falta de recursos, l'I3PT té en marxa diversos estudis relacionats amb la discapacitat intel·lectual de base genètica, la diabetis infantojuvenil i els trastorns en la pubertat, entre d'altres.
Notícies vespre.
Alumnes de les escoles La Romànica, Font Rosella i Calvet d'Estrella de Sabadell participaran al programa L'Èxit per millorar la comprensió lectora. La iniciativa està adreçada a nens de quart, cinquè i sisè de primària en situació de vulnerabilitat. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació Bofill que està en marxa des de fa 11 anys a la ciutat amb molt bons resultats.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio, la directora de L'Èxit, Marta López, ha constatat que els alumnes que participen al programa es posen al ritme dels companys un cop acaba el curs.
Nosaltres ens trobem, normalment seleccionem infants que parteixen d'un nivell inferior a la mitjana de la classe i quan acaben el curs se situen al mateix lloc que els seus companys i companyes. És veritat que el que no hem pogut veure, no hem tingut, diguéssim, els recursos per fer el seguiment d'aquests infants i veure què ha passat a llarg termini, no? Quin ha estat l'impacte en el seu èxit educatiu, no?
L'Èxit es tornarà a desplegar a la ciutat amb alumnes de la Romànica, el Font Rosella i el Calvet d'Estrella entre els mesos de gener i maig de 2023. Per fer-ho possible, el programa necessita incorporar una trentena de nous voluntaris que formaran les parelles lectores.
És acompanyar aquest infant i, per tant, es fan parella, no? Esdevenen parella d'un infant i es troben amb ell un cop a la setmana, com us deia abans, durant el curs escolar. I l'activitat que fan durant aquesta trobada d'una hora és bàsicament llegir, no? Per tal que puguin desenvolupar bé aquesta activitat, disposen d'un acompanyament professional i una persona dinamitzadora que està present durant les trobades de les parelles i, per tant, aquí poden consultar. I a banda, prèviament, fan una formació de 2 hores.
El programa L'Èxit compta amb una xarxa de gairebé 300 espais repartits en 150 municipis catalans. Actualment hi participen 1.900 voluntaris.
L'actriu sabadellenca Mireia Gubianes impulsa un projecte educatiu per millorar la gestió emocional d'adolescents i joves a través del teatre. Sota el nom de Virals, la iniciativa ja està en marxa a Terrassa i s'ha posat a disposició de tots els municipis de l'arc metropolità.
El projecte neix durant la pandèmia, quan ja es va començar a apreciar un impacte emocional en els joves. Per Gubianes, donar eines en l'adolescència per gestionar les emocions és de vital importància, com ha manifestat en declaracions del programa al matí.
Aprendre a sentir, aprendre a veure com estem i a gestionar-ho, perquè de vegades no sentim moltes coses, sobretot en aquestes edats, que treballem amb joves i adolescents, i són edats en què bueno, la personalitat s'està formant i quan passen tantes coses al voltant i hi ha situacions de tant caos i de tanta crisi en molts sentits, ens sembla que és important aprendre a donar eines per poder veure una miqueta de llum i per poder veure una miqueta de sortida.
L'Eric i la Nàdia, de 17 i 16 anys respectivament, són participants de Vitals i assenyalen l'impacte que ha tingut per ells.
Estar en aquest grup ha estat una de les coses que més m'ha ajudat, que més m'ha servit durant els darrers mesos, ja que fins novembre pràcticament, la meva vida consistia en poc més que anar a l'institut pel matí per després passar-me tota la tarda o fent deures o estudiant o estant amb l'ordinador o el mòbil, sense pràcticament sortir de casa cap dia, ni sortir amb els amics, ni cap cosa així. I doncs el fet d'estar en Virals m'ha servit per trencar amb aquesta monotonia.
Per mi Virals ha sigut un espai on m'he pogut obrir sense por als prejudicis i on he pogut acceptar i conviure amb les meves emocions i amb les emocions de les meves companyes.
A més de la vessant d'interpretació, Vitals també organitza sortides culturals perquè els integrants puguin conèixer-ne tots els àmbits sense prejudicis.
Ràdio Sabadell. Bon Nadal.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Per Nadal, no ho dubtis, Jardineria Caral.
Jardineria Caral a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favar.
Per Nadal, també Jardineria Caral.
A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que el seu govern adoptarà les mesures precises per posar punt i final al bloqueig del PP a la renovació del poder judicial i fer respectar la voluntat dels ciutadans.
Conforme a la ley, conforme a la Constitución, el gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del poder judicial y del Tribunal Constitucional y, en consecuencia, para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019.
El govern espanyol ha dit que acata la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre la tramitació de la reforma judicial inclosa al Codi Penal abans que es voti al Senat, però actuarà amb fermesa per fer complir el mandat constitucional.
El Consell de Ministres ha aprovat avui la segona fase del pla de recuperació que recull els Next Generation dedicats a Espanya.
El projecte permetrà mobilitzar el total dels 160.000 milions d'euros assignats a Espanya, ja que afegirà 94.000 milions a la partida aprovada l'any passat.
El consum del gas natural s'ha reduït en més d'un 20% a la Unió Europea entre l'agost i el novembre, en comparació amb el mateix període dels últims 5 anys.
Segons dades de l'Eurostat, el consum de gas ha caigut a la majoria d'estats membres, excepte Malta i Eslovàquia, on ha augmentat. Entre la resta d'estats que sí han reduït el consum de gas, Irlanda i Espanya són els que menys ho han fet, per sota del 10%. Per contra, Finlàndia, Letònia i Lituània són els que més han disminuït la demanda de gas, amb caigudes entre el 53% i el 41%.
I el Banc d'Espanya revisa a l'alça el creixement del PIB de l'Estat per aquest any fins al 4,6%.
Es tracta d'una dècima més que en el pronòstic de l'octubre per l'avançament més intens de l'esperat de l'economia en la segona meitat de l'any. Per contra, l'ens supervisor ha revisat lleugerament a la baixa el creixement pel 2023, fins a l'1,3%, una dècima menys que en l'última projecció.
Esports.
Punt final a l'etapa de Gabri Garcia com a entrenador del Centre d'Esport Sabadell. El club va decidir ahir la rescisió de contracte del tècnic de Sallent després d'un final de 2022 que deixa molt a desitjar. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La mala dinàmica de resultats de l'equip a les últimes setmanes, 5 punts dels últims 24 possibles, ha condemnat el fins ara tècnic Arlequinat. Ara mateix el Centre d'Esports es troba immers a la zona de descens, a 2 punts de la permanència. El director general del Sabadell, Bruno Batlle, argumenta el canvi de rumb que s'ha fet des del club.
Primer de tot hem d'agrair a Gabri doncs, l'aposta que va fer a l'estiu en un moment complicat. Ja sabeu que anava avançant l'estiu i bueno, havíem de definir el projecte. Finalment, quan el vam tenir definit, doncs era endavant de quan ja havia passat una part del mercat i Gabri va acceptar el repte. Sempre ha estat molt, molt valent, compromís, treball, però és cert doncs, que els resultats de les últimes setmanes són resultats dolents, que necessitàvem i creiem que hi havia d'haver un canvi doncs, per precisament canviar aquesta dinàmica.
De moment no es coneix encara qui serà el substitut de Gabri a la banqueta sabadellenca. Batlle explica en quin punt es troba la recerca del nou entrenador, recordant que la situació donada és molt recent i que encara caldrà esperar uns dies per conèixer qui dirigirà l'equip a partir d'ara.
Imminent no serà, també és veritat que no podem demorar-ho i intentarem que sigui el més ràpid possible, però bueno, hi ha un procés al darrere i imminent com bueno, si vol ser demà no serà segur i el que farem és treballar per tenir-ho quan abans, perquè això també permetrà al nou entrenador doncs treballar amb una mica més de temps, així que tot el marge que puguem guanyar, millor.
Gabri és el vuitè tècnic que cau en aquest grup 2 de la primera federació. Recordem que el primer equip del Sabadell, aprofitant l'aturada de la competició, es troba de vacances i no tornarà a la feina fins al dimarts que ve amb el nou inquilí a la banqueta encara per decidir.
Encara amb informació del centre d'esports, en aquest cas del juvenil A, que va tancar l'any 2022 amb un empat a 0 contra el Girona.
Novè contra desè es veien les cares a Olímpia amb el Sabadell un punt per sota dels gironins a la classificació. La igualtat a la taula es va veure reflectida al terreny de joc amb dos conjunts molt sòlids al darrere i que van permetre poc al rival. El conjunt entrenat per Marc Nomen, tot i gaudir d'alguna ocasió clara, no va poder marcar. El porter del juvenil, Oriol Siurans, remarcava la feina que havia fet l'equip.
Jo em quedo amb tota l'ajuda de tot l'equip, que hem estat sòlids en defensa, per això no hi ha hagut ocasions clares, i sobretot la templança de l'equip a l'atacar. No ha arribat al gol, però, com he dit abans, hem fet mèrits.
El juvenil arriba a l'aturada nadalenca a la zona tranquil·la de la divisió d'honor juvenil. Siurans demana, de cara a la tornada a la competició, haver fet una bona neteja mental.
Neteja mental, descansar molt i quan tornem a posar-nos les piles ser un bon grup, que ho som, i mentalitat positiva.
El centre d'esports marxa a l'aturada nadalenca a mitja taula de la divisió d'honor amb 18 punts.
I un grau per sota la Lliga Nacional, el Mercantil va aconseguir tancar el 2022 sense haver perdut cap partit, això sí, empatant contra el Cué.
L'equip que entrena en marxa a la Verde va empatar a un contra el Cerdanyola i va deixar escapar l'oportunitat de passar les festes nadalenques com a líders de la Lliga. Xala creu que la pressió els va jugar una mala passada.
Tots els partits els comences amb la intenció de guanyar-los i més tenint en compte que vam fer una molt bona primera part, que ens vam posar per davant, però no vam ser capaços, no, de matar el partit, de fer el segon gol que crec que hagués estat definitiu i bueno, no vam acabar de defensar bé. Altra vegada en minuts finals, que els nervis, no? I aquesta possible pressió de si guanyàvem ens posàvem líders, doncs ens va afectar a nivell negatiu amb el pas dels minuts i ja dic, no vam ser capaços de mantenir els 3 punts que el partit s'havia posat com per fer-ho després d'una molt bona primera part.
Amb l'empat, el Mercantil ha aconseguit tancar el 2022 sense conèixer la derrota. L'altre equip sabadellenc, a la Lliga Nacional, el juvenil B del centre d'esports, va caure de manera clara a casa contra l'Espanyol B, 0-3. El partit es va complicar de seguida per l'equip que entrena Conrad García, ja que quan s'havien disputat poc més de 30 minuts, el marcador ja era de 0-2. Segons el tècnic Arlequinat, els Pericos són el millor equip que ha passat aquest any per Olímpia.
Sí, com a mínim el que ens ha aconseguit superar més durant 45 minuts. Evidentment no oblidem que estem parlant contra que és el juvenil B de l'Espanyol. Ja sabem la història que tenen i quin club són i la nostra feina és intentar aproximar-nos al més possible. Per desgràcia aquesta setmana no va ser possible. És veritat que el resultat acaba sent un pèl injust per com van ser els gols. Però bueno, ja sabem on estan, qui són, i la nostra feina és intentar estar al més a prop possible.
El centre d'esports B tanca el 2022 a la desena posició de la Lliga, mentre que el Mercantil ho fa a la quarta.
I no deixem el futbol, però aquest cas dins del pavelló, ja que l'Escola Pia de Futbol Sala va aconseguir una victòria vital per agafar aire a la segona B.
Amb la retirada de la competició de l'Elche s'enfrontaven els dos últims classificats de la Lliga, el Ripollet i el conjunt Escolapi. Els de Pedro Donoso es van imposar per la mínima 3-4 i amplien la distància a la part baixa respecte als ripolletencs. El més important era guanyar, però el tècnic també creu que es va donar una bona imatge.
La verdad es que era un partido complicado para ambos equipos, ¿no? Se vivía la tensión en el campo y en las gradas, ¿no? Pero bueno, yo creo que venimos en una línea buena, exceptuando, bueno, el resultado de la semana pasada, que es anormal, pero bueno, siempre se puede dar un resultado de estos. Pero bueno, yo creo que el equipo está trabajando bien y bueno, y contentos, ¿no? Hicimos un gran partido desde principio hasta fin, ante todas las adversidades que se presentaron, y bueno, y contentos, ¿no?
La Pia trenca, doncs, amb la mala ratxa i suma 3 punts molt valuosos, situant-se amb 14 a només 3 de sortir de la zona de perill.
L'altre equip sabadellenc de la segona B, el Club Natació Sabadell, va caure al pavelló nord davant el Manresa de l'extècnic Borja Burgos.
Tot i arribar igualats al tram final, els del Bages es van mostrar superiors, demostrant per què són un dels candidats a l'ascens i es van acabar donant el partit per 3-6. Adri Sánchez, tècnic dels nedadors, lamenta que sempre sigui el rival que agafi l'avantatge inicial.
Sabem que el partit al final és molt llarg i no ens posem nerviosos per això, però és veritat que genera certa dinàmica no positiva. Si sempre vas per darrere el marcador o mai et dos per davant, i és una cosa que hem d'anar canviant, sobretot a nivell mental, perquè al final afecta els jugadors també, i a vegades se'ns posa molt ràpid per sobre i és difícil, no?, perquè ja ho vas arrastrant tot el partit. Sí que em preocupa.
La competició reprendrà ja el 7 de gener amb l'última jornada de la primera volta amb la visita del club a Nuevo Elda i el duel a Can Colapi entre l'Escola Pia i l'Aliança de Mataró.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 20 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.